L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia, tornem a la normalitat informativa que encetem avui dimarts, dia 24 del mes de novembre, després d'un cap de setmana amb moltes activitats al territori i de les valoracions pertinents de les mateixes que avui en farem en aquest temps d'informació. Entre d'altres temes, perquè la informació amb la que obrirem pàgina avui són les 3.000 hectàrees d'arrossars que començaran a secar-se per reduir la plaga del cargol poma. Si els hi sembla, anem a començar, com sempre, amb l'entrega informativa amb les Emute. L'actualitat d'avui comença a Deltebre, perquè aquesta setmana s'oficialitzarà el tancament ja de les canalitzacions d'aigua per tal de començar les tasques per reduir la plaga del cargol poma. En total, eixugaran unes 3.000 hectàrees. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ha treballat la notícia.
Segons publicava diumenge el Diari de Tarragona, aquesta propera setmana es farà efectiva l'autorització oficial per al tancament de les canalitzacions d'aigua d'una part important de l'hemidelta esquerre, prop de 3.200 hectàrees d'arrossars als termes de l'Aldea, Camarles i Deltebre, on es concentra bàsicament la plaga del caragol poma. L'eixugament de les terres arriba a aquesta zona 2 mesos abans del que és habitual i s'ha plantejat com una de les mesures estrella per intentar frenar la proliferació d'aquest mol·lusc invasor, detectat per primer cop aquest estiu i que pot esdevenir una amenaça per al conreu de l'arròs al delta. En aquest sentit, la Generalitat ha hagut de negociar amb la Unió Europea una excepció en les mesures agroambientals per les quals els pagesos reben uns ajuts per deixar els camps inundats durant la tardor i part de l'hivern, afavorint així els hàbitats de les aus. La mesura està avalada pel Departament de Medi Ambient, que es mostra moderadament optimista amb el control de la plaga. Antoni Espanya, director dels Serveis Territorials d'Agricultura.
Moderadament optimistes en el sentit de que fins ara les mesures que s'han pres han anat funcionant, és a dir, la primera que vam fer, que va ser en col·laboració amb la comunitat de regants de l'esquerra, que va ser netejar totes les vores de desaigüe per eliminar les postes, això ha funcionat molt bé, es van eliminar un 90% de les postes. La segona mesura que ha fet el Departament de Medi Ambient, que ha sigut fer una neteja dels marges del riu, sobretot a la banda de Deltebre, la zona que aniria entre el Molí dels Mirons i l'illa de Sapinya a la banda esquerra, s'ha fet una neteja molt important també de vegetació on hi havia postes i també s'han tret adults del riu. I ara falta la tercera, que seria l'atac a gran escala que volem fer este hivern, en col·laboració de totes les entitats que també voldria fer notar, diguem-ne, que la gran col·laboració que està ben per part de tothom en aquest tema s'està implicant la major part d'entitats i esperem que se sigui un ambiental definitiu, que són conscients que no erradicarem el 100% de la població, però que li donarem un cop bastant fort, de manera que la deixa el màxim debilitada possible de cara que en pressions en anys posteriors, perquè nosaltres ens hem plantejat això, una pressió 3, 4, 5 anys vista per poder ja erradicar el problema i sobretot evitar que el caragol remunti el riu, que és el que més preocuparia, és que entressin, diguem-ne, individus juvenils per les boques d'entrada dels canals, que és quan podria fer mal realment a l'arròs, no? Que entressin junt amb l'aigua als arrossars, que és quan realment podria, que és quan la fase de l'animal és més voraç, fa més mal possiblement a la vegetació, i és el que hem d'intentar de totes, no? La seva consolidació dins el riu.
Els tècnics de la Comissió de Seguiment de la Plaga treballen aquests dies per ultimar el sistema de treball i la mà d'obra necessària per eliminar els adults i les postes de l'animal als camps, un cop estiguin assecats. Entre d'altres, es planteja un pla d'ocupació que serà gestionat per la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre, que, com d'altres entitats i sindicats agraris, està col·laborant amb l'administració per intentar eliminar la nova plaga del Delta.
Gràcies, Lluïsa. De Deltebre a l'Ametlla de Mar, perquè sembla ser que aquest municipi encarregarà un estudi sobre la viabilitat del desenvolupament d'un parc eòlic. L'encàrrec fet pel govern municipal a la Cala Gestió vol saber més sobre els pros i els contres d'aquest tipus d'instal·lacions, però l'oposició veu al darrere una possibilitat real de tenir-ne un. Araceli Domínguez, la Cala Ràdio.
Durant l'últim ple municipal, celebrat el passat 16 de novembre, es va aprovar l'encàrrec a l'entitat pública empresarial La Cala Gestió d'un estudi sobre la viabilitat del desenvolupament d'un parc eòlic. Segons l'oposició a l'equip de govern, aquest encàrrec legitima la possibilitat que s'instal·li aquest parc perquè la viabilitat en aquest cas ve donada, perquè a l'Ametlla de Mar tenim en essència l'element imprescindible que fa falta perquè hi hagi aquest tipus d'infraestructura al vent i en molta quantitat. L'oposició creu que aquesta possibilitat és un contrasentit quan el mateix govern ha encapçalat la lluita contra el parc eòlic marí que el govern de l'Estat volia instal·lar a 500 metres de la costa calera. I considera també que no és casual aquest encàrrec, tot i just quan l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, l'IREC, ha anunciat que construirà una plataforma amb aerogeneradors enfront de la costa tarragonina per desenvolupar nova tecnologia en aquest camp. Aquest parc, que probablement es faci enfront la costa de Vandellòs, ha d'estar operatiu en 2 anys. Segons en Xavier Jambric Bono, regidor de Medi Ambient i Governació, l'encàrrec a la Cala Gestió s'ha fet per tenir més informació sobre els pros i contres d'un parc eòlic i no pas perquè es vulgui instal·lar-ne cap.
A veure, el que s'ha encarregat doncs, és un estudi de com queda la nostra situació davant dels mapes eòlics que s'estan confeccionant en altres administracions, ja siguin les de l'Estat com les de la Generalitat. La nostra intenció és veure els pros i contres que ens poden portar doncs, aquests plantejaments, ja dic, fets des d'altres administracions, i tindre la informació tècnica suficient per poder emetre criteris doncs, de si són convenients o no pel nostre municipi.
De fet, el consistori vol impulsar l'energia fotovoltaica i no contempla l'energia eòlica, però el fet que les costes de Tarragona siguin susceptibles d'acollir una instal·lació eòlica i pel fet que, amb la llei a la mà, els particulars poden instal·lar aquest tipus d'infraestructures a casa seva, els fa moure-s'hi per tenir més informació sobre el tema. Jambric Bono també va destacar que és crucial tenir aquest estudi per saber el possible impacte sobre el medi i va recordar que l'Ametlla de Mar és un dels pocs municipis de l'Estat espanyol que ha presentat al·legacions al nou pla eòlic marí que permet posar molins a 2.500 metres de la costa. Abans, però, altres al·legacions caleres van aconseguir allunyar els parcs dels 500 metres inicials a aquests 2,5 quilòmetres actuals. Bono va criticar els partits de l'oposició al consistori que precisament denosten els parcs marins a l'Ametlla, però que el govern de la Generalitat impulsen la seva instal·lació.
Gràcies, Araceli. Continuem desenvolupant la temàtica informativa avui amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i anem a parlar ara del tema LEAR, perquè els treballadors de la planta de LEAR a Roquetes presentaven ahir dilluns al matí els 515 currículums dels treballadors que seran acomiadats amb el tancament de la factoria davant els serveis territorials del Departament d'Innovació, Universitat i Empresa a les Terres de l'Ebre. L'acció de protesta, que aplegava més d'un centenar de treballadors, pretén respondre a les declaracions del conseller Josep Huguet, qui va assegurar que els acomiadats per LEAR trobarien feina de nou abans d'un any. De fet, les paraules del conseller no van caure massa bé entre la plantilla de la multinacional nord-americana, que consideren que l'actual situació de crisi econòmica i l'existència d'uns 12.000 aturats a les Terres de l'Ebre no justifica de cap forma aquest optimisme sobre una possible recol·locació. La representant de Comissions Obreres al comitè de l'empresa LEAR a Roquetes, Soledat Roca, retreu al conseller que donés per solucionada la recol·locació dels treballadors de LEAR. L'escoltem.
Fa 2 setmanes el conseller Huguet va dir que ens trobaria feina, que en un any o així estaríem els 515 recol·locats. Nosaltres, com sabem, que al Baix Ebre i Montsià hi ha 12.000 parats, més els 515 que ara ens quedarem sense feina, pensem que això no s'hauria tingut que dir tan ràpid. Però bueno, de totes formes, creiem el que ell ens va dir i entenem que si ell ho pensa així, doncs ja ens va bé. Li hem portat els 515 currículums de tota la gent que està treballant allà de l'ALER. I bueno, li hem ficat que som especialistes, l'edat que tenim, i si ens troba feina, perfecte, ja els tinc aquí.
Des del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, el director dels Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre, Josep Monclús, volia matisar les paraules del conseller.
No és que les 518 persones, el conseller els buscarà un lloc per a cada un d'ells, sinó que la idea era que estem treballant per tal que des de la conselleria i altres conselleries de la Generalitat, en aquesta comissió que hi ha de seguiment del problema específic a Terres de l'Ebre, que ve agreujat pel tema LEAR, que si s'acaba produint que 518 persones se'n van al carrer, estem treballant per tal de que puguin haver els mitjans perquè l'any que ve hi hagin almenys 518 llocs de treball.
Prèviament a l'entrega de currículums, els treballadors es concentraven davant la seu dels serveis territorials de treball per exigir una sortida justa de l'expedient. De fet, els representants de la plantilla mantindrien aquest proper dimecres una reunió amb la consellera de treball, Mar Serna, per concretar una possible represa de les negociacions amb l'empresa a través de la mediació de treball, després que la setmana passada decidissin abandonar les converses per considerar insuficient la proposta de l'empresa i demanar una major implicació del govern.
L'informatiu de Muter.
És molt important que el contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara anem a parlar de diversos certaments que s'han portat a terme arreu del territori. La Diada de Llagostí desafia la crisi i manté les xifres de públic, una bona notícia que se suma a la de la creació del primer col·lectiu de cuina de les Terres de l'Ebre, un col·lectiu impulsat pel sector de la restauració de la Ràpita, però que dona cabuda als productors agroalimentaris del territori. Ens informa des de Ràdio Ràpita Núria Subirats.
La setena Diada del Llagostí que va organitzar la regidoria de turisme el passat dissabte al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita va atreure més de 3.500 visitants, principalment de les Terres de l'Ebre i de les províncies de Tarragona i Barcelona. Així, la Diada del Llagostí desafia la crisi i aconsegueix mantenir les xifres de públic d'anteriors edicions, ho ha dit la regidora de turisme, Rosa Anglès.
Calculem que per la venda de tíquets i les invitacions que vam repartir, calculem unes 4.000 persones que van assistir a la Diada de Llagostí i molt satisfeta també perquè cada vegada a les diades anem incorporant nous elements i pues la veritat és que sí, jo estava una mica assustada perquè aquest estiu, tas de mar, potser la calor, el que la gent pues, fa els seus plans de vacances, no vam tindre tanta gent i dic a veure si ara en la crisi pues, la Diada de Llagostí també fluixa, però de fet vam tindre la mateixa assistència que l'any passat.
Més enllà de les diades i jornades gastronòmiques que organitza periòdicament l'Ajuntament, la Ràpita ha donat un salt qualitatiu en la promoció de la seva gastronomia, havent decidit formar part del Club de Col·lectius de Cuina de Catalunya, una iniciativa que permetrà situar la Ràpita dins el mapa turístic gastronòmic del país i que de la mà de Turisme de Catalunya podrà promocionar la seva cuina a nivell internacional. El Fòrum Gastronòmic de Santiago de Compostela, a Nova York, en un acte organitzat per Ferran Adrià, i a l'Exposició Universal de Xangai, estarà a la Ràpita l'any vinent. Arribar a aquests llocs no hagués estat possible sense la creació del col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre. Ho ha dit la recent escollida presidenta del col·lectiu, la restauradora local Imma Bòria.
El col·lectiu molt va presentar a l'Ajuntament, ens va parecer molt adient poder-nos aïllar en ells, perquè si no ens quedem tots aquí al sud de Catalunya, una miqueta atrasats, no? Però ja veieu que fem moltes coses per fer. Ara, tot això que ho fem, sí que ho fem nosaltres, els restauradors i els productors, però no podríem fer-ho mai si no ens acompanyés una miqueta l'Ajuntament i ara, com ja veieu, el Turisme de Catalunya, perquè per nostres propis mitjos no en tenim per poder acudir a molts de puestos.
El col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre va ser presentat ahir oficialment en el marc d'unes jornades tècniques gastronòmiques que es van celebrar al recinte firal, unes jornades que van ser inaugurades pel director de Turisme de Catalunya, Ignasi de Las, el qual va destacar el paper que tenen els col·lectius de cuina com a model de desenvolupament econòmic d'un municipi o territori.
Ara sí, podem dir que Catalunya, des d'una perspectiva gastronòmica, una de les seves plataformes o una de les seves formes de presentar-se al món és des dels Pirineus fins a Terres de l'Ebre a través dels col·lectius de cuina. Aquestes plataformes voluntàries que aposten decididament per al producte local, per la qualitat i també per la innovació com a forma d'organització. Voldria també felicitar a l'Ajuntament per aquesta forma de presentar, una forma integrada en el que els que ofereixen el producte final elaborat, però en la base els productors, aquells que d'alguna forma han de garantir no només el subministrament, sinó la qualitat i l'especificitat del producte local. Em sembla que aquesta forma de treballar és precisament la que inspira el funcionament dels col·lectius de cuina, que lluny d'entendre'ns competents entre si mateixos, entenen que fa que la unió fa la força.
El col·lectiu de cuina La Ràpita a Delta de l'Ebre està format per 15 restaurants de La Ràpita i per 14 productors agroalimentaris de les Terres de l'Ebre. És el cas del Consell Regulador de l'Oli Baix Ebre Montsià, el Consell Regulador de la DEO Terra Alta, la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, la Confraria de Pescadors Verge del Carme, Clement Clementines, denominació d'origen protegida de les Terres de l'Ebre, la Càmera Arrossera del Montsià, Arròs Molí d'en Rafelet, Arròs Illa de Riu, Infossa i altres cellers i cooperatives del territori. La vicepresidència de l'entitat l'ostenta el també vicepresident de la Càmera Arrossera del Montsià, Ginés Gómez, en representació dels productors associats.
Les valoracions de la 13a edició de la Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara també han estat tot un èxit, i és que el temps és un gran aliat per a aquest tipus de certàmens promocionals. Els càlculs estimatius apunten a 35.000 els visitants d'aquesta passada edició. Ens en parla en la següent crònica Josep Roig, des de la Plana Ràdio.
A les 9 de la nit del passat diumenge tancava les seues portes la 13a edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara, en una edició que s'ha caracteritzat especialment, a part de pel bon temps, pels canvis d'ubicació de les carpes i, per tant, de l'estructura de la fira. Uns canvis que, segons valorava en l'acte de clausura l'alcalde del municipi, Jordi Boronat, han estat ben rebuts tant pels expositors com pels visitants i que eren, a més, necessaris després de la remodelació que ha sofert els darrers mesos tota la zona poliesportiva.
Sí, 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 déu-n'hi-do, els canvis que programàvem, els canvis sempre en principi, pues, tens temor, no?, perquè pues, això comporta que la gent s'hagi d'adaptar a noves circumstàncies, però en general i objectivament, no sé si és molt objectiu, no?, muntant un altre, però bueno, en definitiva el que hem anat copsant de tota la gent és que estos canvis han sigut per haver també una mica condicionats per les pròpies instal·lacions municipals que havien durant aquest any sofert un canvi, jo diria que espectacular, no? I això pues, ha sigut el que hem aprofitat per donar aquesta nova configuració a la fira i, en definitiva, felicitar a la regidora, la Judit, que és ella qui ha materialitzat aquest canvi. I el que deia, no?, que en general el que hem copsat és que ha sigut per a bé.
Una altra de les característiques d'enguany a la Fira de l'Oli ha estat la climatologia, que ha ajudat a assolir un altre cop un nombre important de visitants. En l'entrevista de clausura de la Fira, que se li feia diumenge a la nit a l'emissora municipal, l'alcalde Planer destacava aquest fet com un dels que havia ajudat a aconseguir gairebé 35.000 visitants.
Pues sí, la climatologia ens ha acompanyat tant des del divendres que vam obrir la Fira fins al diumenge. Han caigut 4 gotes, però justament va ser per la nit de dissabte a diumenge, però que no han condicionat les activitats paral·leles que ja havien programades a la fira, ni tampoc pues, el propi desenvolupament de la fira. Això ha fet pues, que estem rondant uns 35.000 visitants, no?, en tot el cap de setmana.
En quant a la valoració dels resultats comercials, també a peu de fira i a l'espera d'una anàlisi més reposat i oficial, la regidora de Fires, Judit Lleixà, explicava a la Plana Ràdio que havia parlat en alguns expositors i que la majoria afirmaven que estaven venent igual que l'any passat, tot i que també admetia que n'hi havia que li havien comentat que les coses no li havien començat a rullar.
Llavors també he parlat en alguns dels comerciants per a veure si les ventes com havien anat i, bueno, he tingut l'oportunitat de parlar-ne en quatre, perquè jo això sempre ho faig a la nit quan tot s'acaba, pel tema que he dit abans, que la màxima afluència de visitants l'esperem esta tarda. Però ahir ja una miqueta pel tema d'haver canviat l'emplaçament, ja vaig als de més confiança preguntar com havien anat les vendes i, bueno, dels quatre, tres m'han dit que estaven venent igual que l'any passat, ja fins avui al migdia, i un pues, que, bueno, este potser el vaig parlar també més aviat. Este, pues, les coses encara no li havien començat a rullar.
La regidora també afirmava que per la fira estava passant tanta gent com en la edició anterior, tot i que per la nova distribució de l'estructura firal podia donar la impressió de que havia minvat el nombre de visitants. Recordem que enguany les dues carpes que acollien els expositors es van traslladar a l'anomenat Camp de Terra i que aquestes es comunicaven interiorment, sense tenir que sortir d'una per entrar a l'altra, com passava fins ara. Això, deia Judit, juntament amb l'amplitud de les noves carpes, podia produir aquesta sensació de que hi havia menys gent. Els pàrquings, rematava la regidora, dissabte i diumenge van estar plens a vessar.
Gràcies, Josep. De la Plana, un altre cop a l'Ametlla de Mar, perquè anem a parlar del Patronat de Turisme d'aquest municipi que ha guanyat el 18è Premi de Promoció Turística Jordi Cartanyà. El guardó reconeix les diferents activitats i iniciatives de promoció que versin sobre aspectes turístics de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre i està dotat amb 6.000 euros, que es distribueixen en parts iguals entre les dues categories, una per les accions de promoció del litoral i una altra per les accions de promoció de l'interior. D'aquesta notícia ens en parla des de la Cala Ràdio Araceli Domínguez.
L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, va recollir aquest dilluns a la nit, en el transcurs del sopar anual de la 20a nit del turisme de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, que organitza el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, un distintiu que reconeix el treball del Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar en l'elaboració del DVD promocional de la població que es va presentar aquest estiu i que pretén mostrar la cala al món. El premi s'incloia en la modalitat Jordi Cartanyà, que ja porta 18 edicions i que també va atorgar un distintiu al Consell Comarcal del Priorat per la seva campanya publicitària amb premsa escrita que ressalta el principal atractiu de la zona, els vins. També es va lliurar el Premi Costa Daurada que va recaure en la persona de Josep Espelt, president del grup hoteler H10, per consolidar i expandir una cadena hotelera que va néixer a la Costa Daurada. Andreu Martí.
Molt satisfets perquè l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, en aquest cas de manera particular a través del Patronat de Turisme, ve a otorgar a la bona trajectòria que ha tingut un premi, un reconeixement a promocionar un dels temes més importants que tenim, que és la nostra costa, i amb aquest DVD la veritat és que des del Patronat de Turisme vull aprofitar per agrair la feina que han fet tant el regidor com tots els tècnics i que en definitiva tots els calerors i caleres aportem el nostre granet de sorra i que també a la vegada hem tingut pues, un bon foro per fer públic, per fer publicitat de la nostra marca, la Cala, un poble que cada vegada segueix per este camí tan desitjat que és promocionar cada vegada més el nostre turisme i la nostra costa.
El Jordi Cartanyà té l'objectiu general de premiar les diferents activitats i iniciatives de promoció del sector que versin sobre aspectes turístics de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. La dotació econòmica total del premi és de 6.000 euros que es distribueixen en parts iguals entre les dues categories premiades, una per a les accions de promoció del litoral de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, en aquest cas el DVD de la Cala, i una altra per a les accions de promoció de l'interior, enguany els vins del Priorat. A la vetllada, que es va celebrar en el nou centre de convencions de PortAventura i que va plegar més de 600 professionals del sector turístic de la demarcació de Tarragona, va assistir el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, al que el president de la Diputació, Josep Poblet, va transmetre els aspectes del sector que més li preocupen. Per la seva banda, Joan Aregio, president del Patronat de Turisme de la Diputació, va reflectir en els seus parlaments la incidència de la crisi en el sector turístic de les dues marques turístiques de Tarragona. El DVD premiat conté imatges aèries de la població que s'han realitzat utilitzant moderns sistemes tècnics que permeten generar una gran riquesa visual amb molta varietat de plànols arran de terra i subaquàtiques, sempre en moviment però estables, tot per tal de mostrar la bellesa de la costa de la Cala, les seves platges i cales, el port pesquer, la subhasta de peix, el museu de ceràmica i la gastronomia amb els seus plats típics, entre d'altres elements característics de la nostra població.
I abans d'abordar la crònica de successos, us parlarem d'un nom propi, Àngela Buch, que ha guanyat el 12 Premi Tinet de Narrativa Curta per Internet amb l'obra Messier Vinoix. La filòloga Àngela Buch rebia el dilluns al vespre el 12 Premi Tinet de Narrativa Curta per Internet per la seva obra Messier Vinoix. La publicació d'aquesta filòloga, veïna d'Alcanar, narra una història d'intriga que implica Madame Vinoix en una trama dramàtica i escabrosa. La història fa referències històriques i literàries de personatges de l'Ebre, com ara el general Cabrera i l'escriptor Artur Blader. El premi s'otorgava el dilluns al vespre durant la sessió de la Tinet Àgora que tenia lloc a la Diputació de Tarragona. Aquest any, Tinet ha dedicat la conferència a la propietat intel·lectual i a la literatura a internet, que ha estat pronunciada per l'advocat Malcolm Brain.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Encetem ara la crònica de successos i hem de parlar de diverses víctimes a les carreteres. La primera crònica ens arriba des de Amposta Ràdio i ens parla d'un accident mortal que es va produir el passat diumenge. Manel Ramon en té més informació.
Doncs, malauradament, avui des d'Amposta hem de parlar del fet divers i d'un greu accident que es produïa diumenge. De fet, un home de 56 anys i un altre de 60 van morir ahir al vespre en sortir de la carretera amb el seu cotxe al terme municipal d'Amposta, segons els Mossos d'Esquadra. El sinistre va passar un quart de nou al quilòmetre 1077 de la Nacional 340. El vehicle sinistrat és un turisme amb matrícula de l'estat espanyol. Les víctimes mortals eren el conductor Javier N. B., de 56 anys, de nacionalitat espanyola, EBI de Roquetes, i el passatger davanter Agustín Juan, VF, de 60 anys, de nacionalitat espanyola, EBI de Tortosa. El tercer ocupant del vehicle va resultar ferit greu i va estar traslladat al Verge de la Cinta. En l'accident hi van intervindre dues unitats de bombers i tres dels Mossos d'Esquadra.
Gràcies, Manel. D'altra banda, una dona moria el passat dilluns a la tarda atropellada a l'Ametlla de Mar, segons informaven els Mossos d'Esquadra. L'accident es produïa a un quart de set de la tarda al quilòmetre 113 de la carretera nacional 340, a l'alçada de l'Ametlla de Mar, en direcció a València. Fins al lloc del sinistre s'hi desplaçaven tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de bombers de la Generalitat, a més dels serveis sanitaris.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les glaçades al llarg d'aquesta matinada en el Pirineu, en alguns sectors, en algunes valls, han arribat a ubicar-se a prop dels 3 a 4 graus sota zero. La matinada ha sigut més freda en general en aquest sector, tot i que insistim que les glaçades han sigut localitzades. S'ha arribat a prop dels 0 graus també a gran part de la depressió central. Esperem que l'ambient es contrasti notablement al llarg de les properes hores, perquè avui les temperatures diurnes han de pujar una mica més que ahir i, per tant, hi haurà moltes xifres que arribin a superar els 20 graus i fins i tot no descartem valors pròxims als 22-23. Potser els termòmetres quedaran una mica més frenats cap al nord-est del país, cap a les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, per la presència d'aquests núvols prims que estan mantenint el cel mig tapat, mig enteranyinat, núvols que podrien no acabar de desaparèixer, però que han d'anar trencant-se al pas de les hores. També esperem sol i ambient més suau a les Balears i al País Valencià, on també es podran arribar a superar fàcilment els 20 graus. De cara a demà no esperem canvis importants. La matinada en conjunt en zones interiors serà una mica menys freda i esperem que a partir de la tarda i a darreres hores d'aquest dimecres tornin a augmentar els núvols prims des de Ponent. I és que s'acostarà un front que obrirà les portes a partir de dijous en dies posteriors a més núvols i a un descens progressiu de les temperatures.
A hores d'ara hi hem de posar el punt i final a totes les notícies de les que avui n'hem fet repàs amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Per part nostra, res més. Els tornem a emplaçar, si ho volen, demà, a partir de la mateixa hora i des de la seva municipal, a escoltar un altre cop l'informatiu de Mute. Fins la propera.